Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Carai. Carai.
Take Me Home, Country Roads, de John Denver, la versió que fa Lana Del Rey. El tema arriba enmig de les especulacions dels fans de la cantant, que creuen que ben aviat podria anunciar un nou àlbum de versions que estem esperant, vaja, i la vinaixa està ja davant de la botiga de discos. I Lana Del Rey és una de les caps de cartell, recordem, del pròxim Primavera Sound. I Estopa torna amb El dia que tu te marxes. És el primer single d'Estopia, el seu pròxim disc, que arribarà aquest any que ve. L'han publicat, a més, poc després d'obrir ahir, a les 10 de la nit, la venda d'entrades pel seu pròxim concert, atenció, el 10 de juliol, i atenció, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Entrades a la venda del nou concert, del concert que farà Estopa per presentar el seu pròxim disc, Estopia. I més estrenes, l'último de la fila, publiquen avui el disc, oi que pintarà bé això, Desbarajuste Piramidal. Dame mi alma y déjame en paz. Gràcies, adéu i fins dilluns. No, que també ja m'agradava. Ja m'agradava, tira. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. És meravellosa aquesta cançó, Insurrecció. Manolo García i Quimi Portet han regravat 24 de les seves cançons més emblemàtiques de l'último de la fila. Avui també estrena cançó Íñigo Quintero. No sé qué es lo que queda de mí, salve, no lo quieres oír. Porta per títol Lo que queda de mi. És el primer tema que publica l'artista gallec després de fer història en ser el primer espanyol en solitari que situa un tema al top 1 de Spotify amb Si no estàs. Pesat! També podem escoltar ja el més nou de Chanel. Marinera, soldado, solteros, casa, dos amantes, andantes y alguno que otro En aquest cas, la representant de Televisió Espanyola a Eurovisió l'any passat ha publicat una versió de Un año más de Mecano. I el Gué Miquel i Marcel Lázaro tornen a col·laborar anys després de Charango. Si la vida és un regal, que donar-se un cop de mà sigui la mà de normal, la mà de normal. I amb peus de segona mà, de caminar amb les mans lligades, fins que cau peti a l'Instagram. El gran teatre dels m'agrades i és bonic. El duet ha publicat el tema Joc de mans, que formarà part del nou disc de Marcel i Júlia, previst pel febrer. I més música nova ara de La Fúmiga. Es diu Tornar, és el primer avançament del seu pròxim treball que veurà a la llum l'any que ve. Una cançó nostàlgica amb sons mediterranis i un homenatge als Beatles. I també ha tornat Chenoa. Que vivi de vuelta, mi cabeza no para de dar vueltas, y la verdad es... I també té tema nou, Pink. Déu-n'hi-do les novetats que hi ha, eh? Aquest All Out of Fight està inclòs a la versió de luxe del seu últim àlbum, Threshold. I Mika publica un disc íntegrament en francès. Està molt bé, eh? Són 12 noves cançons que aquest cantant britànic i libanès recull el disc Que ta tête fleurisse toujours. I el també britànic Peter Gabriel també torna amb el primer material nou des de fa 21 anys. Peter Gabriel publica avui el disc AO amb 12 noves cançons que va començar a treballar perquè fos la continuació del disc Up del 2002 i que havia de publicar la 2004, però el disc es va anar ajornant i regravant fins avui, que finalment veu la llum. I també té nou tema, Soc un bohemio. Ah, molt bé, es diu El món s'acaba aquí. I atenció, perquè també avui els Pets tanquen la gira del seu últim treball, 1963. El van publicar a l'abril de l'any passat i des de llavors han fet una cinquantena de concerts. Aquesta setmana han posat el colofó a la gira en dues actuacions a la Sala Apolo de Barcelona, les dues amb les entrades absolutament exaurides. Per cert, que la cantant i actriu Nina posa en marxa avui mateix una nova discogràfica. Porta per nom NAM, les sigles de Nina Academia Music, i neix amb la voluntat de donar la primera oportunitat als millors alumnes que passen pel centre, com per exemple Abril Pastor. Aquí, cuando se me hace cuesta arriba, quedaría mi vida, que esto fuera mentira. Siento que el tiempo se escapa. Abril Pastor és la primera alumna que publica amb el nou segell NAM de la Nina, una cançó que es titula Esperando Primaveres i que es pot escoltar a les plataformes habituals. I a tot això tenim més dades sobre els artistes més escoltats a Spotify durant tot aquest any. Ara sabem quin és el podi de catalans amb més reproduccions al món. En primer lloc hi ha... No se podia saber. Rosalía. Patina aquí, cantaría aquí. Tu gata quiere más aquí, mi gata anda más aquí. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como una homie en los 90. Rosa, sin tarjeta. La segona posició, el raper Morat. Se preguntan por qué yo cambié. Y mi trabajo y solo cambiaron la manera de verme con tus ojos. En la calle no más. Y la tercera catalana més escoltada és Aitana. Quiero bailar, a més, també sabem quin és l'artista més escoltat a Barcelona ciutat. Gent de dir... Collboni, para-ho. Bad Bunny, com també passa al conjunt de l'Estat. El segueixen Quevedo, Feid, Mike Towers i Raúl Alejandro. I encara relacionat amb la música, avui tothom, tots els diaris, fan ressò de la mort del cantant Shane McGowan. El compositor irlandès tenia 65 anys i era molt conegut al seu país. L'any passat es va estrenar un documental sobre la seva vida protagonitzat per Johnny Depp. Portava per títol Croc of Gold, debiendo con Shane McGowan, i va guanyar el premi especial del jurat del Festival de Sant Sebastià. Per cert, que avui al Món RQ ens preguntarem què se n'ha fet de Raúl. Potser el nom no el recordeu, però si us posem aquesta cançó... Doncs bé, avui ens preguntarem què se n'ha fet d'ella amb l'Andreu Joanola i també en parlarem amb el mateix Raúl. I aquesta nit s'ha celebrat la sisena gala dels Premis Magazine de La Vanguardia, l'Hotel Majestic de Barcelona, la revista de Moda i Cultura, ha organitzat un sopar que ha presidit Anna Godó, directora de Libros de Vanguardia i Vanguardia Dossier, Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia, i la Joana Bonet, directora del magazine. Sílvia Abril ha actuat de mestra de cerimònies d'aquesta gala, que ha premiat nou personalitats artístiques tan diverses com la mecenes i col·leccionista d'art Francesca Thyssen, l'actriu Milena Smith, el model Andrés Belencoso, o el cantaor Israel Fernández, el modista Josep Font, la coreògrafa Blanca Lee, o la iniciativa solidària de Dogood de la Roca Village. I els esports amb Repsol. Marc-André Ter Stegen continua amb lumbàlgia i es dubta molt seriós pel partit que el Barça jugarà a Montjuïc aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid a les 9 en directe a RAC1, evidentment. L'Alemanya ha fet treball específic tota la setmana però no té bones sensacions i tot fa pensar que no reapareixerà fins d'aquí a dos diumenges davant del Girona. En canvi, sí que hi serà Antoine Griezmann. El francès és la referència d'un Atlètic de Madrid que està en un gran moment de forma i ahir a Movistar va assegurar que han de treure profit de la irregularitat del Barça. A més, també va constatar que Joao Félix, diu, no encaixa a l'equip de Simeone.
El Barça está en dudas, entonces hay que mirar bien cómo atacan, cómo defienden, pero yo creo que llegaremos preparados para este partido. Yo había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Per cert, avui Mundo Deportivo explica que el Barça estudia avançar els fitxatges de Joao Cancelo i Joao Félix al gener. Fins ara el club sempre s'havia mostrat disposat a negociar amb l'Atlètic de Madrid i amb el City de cara a l'estiu, però podria moure peça abans i provar de tancar les operacions al mercat d'hivern. Si el Barça-Atlètic de Madrid és el gran partit de la jornada, n'hi ha més. Demà a les dues, el Girona rep el València-Montilivi en un altre partidàs, mentre que el Real Madrid juga a casa contra la Granada també demà a quarts de set de la tarda. Segon, avui l'Espanyol obre la 18a jornada al camp de l'Oviedo a 8:45 del vespre i en directe a RAC+1. En té prou en un punt per ficar-se professionalment en zona d'ascens directe. I els Estats Units han posat una demanda de $1,000 milions a Cristiano Ronaldo. 1,000 milions! Els afectats d'una plataforma de criptomonedes que consideren que els anuncis protagonitzats pel portuguès els van incitar a invertir-hi i a perdre els calés. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Real Madrid ha perdut el primer partit després de 10 victòries seguides. Ho va fer ahir a la pista del Fenerbahçe turc, de només un punt en un partit que no es va decidir fins l'últim segon de la pròrroga. I en handbol, el Barça és el nou líder en solitari del seu grup de la Champions després de guanyar d'un gol a la pista del Veszprém d'Hongria. I en tenis atenció amb això que llegim avui al The Guardian, el jugador australià Nick Kyrgios ha reconegut que va tenir pensaments suïcides fa uns anys i que el tenista britànic Andy Murray el va salvar en veure-li marques d'autolesió al braç. Pel que llegim, Kyrgios patia depressions i va començar a sobremedicar-se, fins que Andy Murray se'n va donar en un entrenament i el va ajudar a recuperar-se. Genial. I tot plegat, quan estem a les portes d'un altre cap de setmana, amb molts esports, per no perdre'ns en res, ho repassem com cada divendres, Esport i Tele, amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera, el partit del Girona i el del Real Madrid els fan per DAZN, la Liga, i el Barça Atlètic de Madrid per Movistar, la Liga TV. A segona, l'Oviedo Espanyol el fan per Vamos, i a Anglaterra, el partit de la jornada, diumenge, 6:15, Manchester City, Tottenham, per DAZN 1. En bàsquet a l'Euroliga, el Barça es ve el Villarban, el fan per Movistar Deportes 2, i a l'ACB, demà a 6, Unicaja, Baxi Manresa, per Movistar Deportes, i a 9:15, bàsquet Girona Andorra, per Movistar Deportes 2. Diumenge a 5, també a Movistar Deportes 2, Barça Granada, i a 7:15, Joventut Bascònia, per Movistar Deportes.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja som il·luminats!
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Ui, és tard, i a les 9:12 el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem al RAC, anem a comptar cotxes i, com sempre, amb l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. En general, les cues d'aquest matí de divendres ja van a la baixa, ara amb un accident registrat a l'A2 en sentit Barcelona entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, on es talla un carril. Això també afecta durant 2 quilòmetres força lents la B23 arribant a aquest enllaç amb l'A2 des de Molins de Rei, i en altres punts també hi queden cues, com a l'enllaç de l'AP7 i la C58 a Barberà del Vallès i Ripollet en sentit sud, i a les rondes, on hi ha més congestió ara, és a la Litoral en sentit sud, amb més de 3 quilòmetres entre el Fòrum i arribant a la Barceloneta, i també un tram d'un quilòmetre més en sentit nord a l'altura de Montjuïc. És tot des del RAC. Bon cap de setmana.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Diem-vos que aquest Nadal a RAC1 pugem a la cadira. Avui és 1 de desembre, dia pels més petits i no tan petits de començar a obrir el calendari d'Advent. I nosaltres aquest any també hem volgut fer un calendari d'Advent, però en aquest cas ha de ser, com és ràdio, un calendari d'Advent sonor. Les veus de RAC1 han decidit pujar a la cadira i recitar el verset de Nadal. Cada dia, fins al 24 de desembre, descobrirem el verset d'una persona de la ràdio. El primer de tots, el del dia 1 de desembre, és aquest.
RAC1. Hola, sóc l'Òscar Dalmau i jo he escollit el verset de Nadal que es titula Les joguines perquè hi surt el mot rondinar. És una de les meves paraules preferides i segons com això es va perdent. Les joguines molt cansades estan tipes de voltar dins el sac totes...
Aquest Nadal RAC1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC+1.
A partir d'ara, doncs, ja el podeu trobar sencer a RAC+1. I cada dia, un de nou. Però és que això no és tot. No només sentireu les veus de RAC1, sinó que vosaltres també podeu dir, com farà l'Òscar Dalmau, el Clapés, el Bundó, la Ballonesta, la Usart, entre molts d'altres, podeu dir el verset de Nadal. Per això us demanem que ens envieu una nota de veu 618-897-485, repetim, 618-897-485, recitant el vostre vers. No us oblideu de dir el nom, d'on sou, els anys que teniu i per què heu triat aquest vers i, sobretot, qui el va escriure. I durant aquestes setmanes, abans de Nadal, us anirem sentint també a tots vosaltres. 618-897-485. I entre tots els que rebem, el més especial serà el de l'última casella, la del dia 24, el de la nit de Nadal. Recordeu, 618-897-485. Va, animeu-vos-hi i pugeu a la cadira.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Jordi Bosch, Susana Cuadrado, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, bon dia, Cris Puig. Sí, jo també penso com tu, perquè...
No, perquè
serà el seu... La seva autobiografia es titularà així.
Com?
Com era la frase, Cris Puig, te'n recordes?
Ai, és que és molt desagradable aquesta hora. Sí.
Diu, tinc un pollastre a punt de sortir.
Sí.
Així serà l'autobiografia de Ramon Bertolí.
A tope.
Bon dia, Glòria Serra.
Bon dia, bona hora, estimats.
Hola, bon dia, Susana Quadrado.
Hola, què tal, bon dia.
Hola, don Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal?
Bonjour,
i estem. Moltes felicitats, Jordi Basté.
Efectivament.
I tota la gent del món a RAC1, perquè... Bueno,
bravo.
És que... Avui el... Palante... Quants anys ja?
Senyor.
Venga.
15, no?
RAC1, 15.
I líders. No, no, no. Sí, sí. Món a RAC1, venga. Sí.
Deixa'm dir una cosa, per això que la meva opinió sobre el tema de l'èxit de RAC1, li dono... El meu portaveu oficial és Toni Clapés.
Ah, boníssim.
Toni Clapés. Ahir, des de les 4:07-8 minuts, fins a les 4:01-2 minuts, més o menys aquell tros, jo m'aniria a buscar-ho a la...
Clapés sense filtre.
És boníssim.
Sí, sí, és boníssim, sí.
És boníssim. No, 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 la zona de les campanes.
No, i he de dir una cosa, perdó, que hi ha un error, deixa'm-ho dir, perquè normalment jo no esmerço mai cap company, perquè prou feita tinc jo amb la meva ràdio, on treballo, i el meu equip i tot. Però hi ha una cosa que avui, per exemple, el País s'ha equivocat. Diu que la quarta ràdio d'Espanya és Ràdio Nacional d'Espanya. No! Ja no! La quarta ràdio d'Espanya és RAC1.
Sí.
Si ho mirem així amb aquesta en perspectiva...
En nombre d'oients.
Sí.
Ah.
O sigui, RAC1 ha passat a Ràdio Nacional d'Espanya.
Uau.
Sí. Quin truc ara?
Bestial. Es pot saber, bastant.
No, és un número... És un número... Això és propaganda, és un número llarg, sí, res. No,
això és horrorós.
Sí, sí.
Això és horrorós.
Sí,
això truqui... del telèfon...
Sí, sí.
Que l'altre dia vam tocar el tema...
Sí, sí.
És que jo no m'enfio ni de la llista Robinson Crusoe, saps?
Sí, 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 sí. No, però
ni d'en Robinson ni d'en Crusoe.
Sí, sí. Per cert, deixa, puc dir una cosa que no ho he dit avui perquè no ho hem dit i jo ara m'ho xiven.
Okay.
Mira, estaria molt bé que, si us plau, tothom que ens estigui escoltant, que el conegui, que li enviï ara mateix un missatge a Màrius Carol.
Ai, i això?
Què? Hombre, pobre Màrius.
Ai,
col·lapsaràs el telèfon.
Avui fa anys el Màrius? Avui?
Sí, m'acaben de comunicar.
Què dius ara?
Espera un moment, que vull confirmar-ho. Vull confirmar-ho. No és que no dubti del que m'han dit. És que està tan estupendo que no em crec l'edat que m'han dit que fa. Sí, sí, ho fa avui. Avui el Màrius Carol fa 70 anys.
Per molts anys.
Hòstia.
Per tant, sisplau, feu el favor de rebentar-li el telèfon al Màrius.
Aplaudir.
Sí, sí, sí. Escolta'm una cosa, puc dir una cosa?
Sí.
Jo el vaig conèixer l'any 87.
Carai.
87.
Està estupendo, eh?
El Parlament de Catalunya, que ell era corresponsal parlamentari, escolta'm, vaig quedar impressionada. Aquella planta, aquella alçada,
aquell estil
i tal, i vaig dir, bueno, jo vaig sentir molt pordiosera i per allà segueix, no? I no sigui, jo no
li
he
vist canviar massa. Màrius Carol. Sí, sí.
No, sisplau, jo el puc felicitar. Sisplau, rebenteu-li el telèfon
vinga,
al Màrius Carol. Està estupendo, fa 70 anys està estupendo. No com vosaltres.
Escolta'm, li dic que el cabell curt el fa més gran.
Ja que el cabell creix.
Té cara d'enfant terrible, no?
Vols dir que creix? Jo crec que no, eh?
Bueno, encara...
Però tu li fas cara de pillo.
Faig cara de pillo, ja està bé.
Amb el cabell més curt.
Ja està bé.
Fa una mica més cara d'hereu escampa.
D'hereu escampa.
Bueno, i per això,
doncs,
el que deia, la quarta emissora...
I què volies esmenar?
És que la lectura dels resultats és bestial, eh?
Ah, no, sí,
la quarta redacció d'Espanya.
No, la interpretació que es fa dels resultats és digna d'estudi.
Sí, no et fan cas.
Remeto a Clapés també i al seu argumentari d'ahir, diguéssim.
No, saps què passa? El Clapés ahir feia èmfasi amb els... Mira, hi ha una cosa que em posa molt nerviós, que és la lectura que se'n fa a TV3, ja diguem-ho així. Hi ha una cosa, jo m'estimo molt el Siegfried Gras, però fa molts anys que Siegfried Gras és el director i això no s'arregla. Vull dir que, i si ets el director, assenyales i dius, noi, prou ja. Jo entenc que cadascú aquí fa la seva... Escolta'm, fa 15 anys que el Clapés és líder i, escolta, ni és que ni esmentar-lo ni fer-li una moixaina, saps què vol dir? Que, clar, és una cosa que dius... Jo entenc que cadascú ven el seu producte i amb això és una mica birli-birlungui.
Sí.
Com el Cedral Ui. Però, ostres... De tant en tant, home, també...
Són
perquè, a més, sempre ho diem, nosaltres hem estat... Jo me'n recordo que la Mònica Terribas, quan era directora de TV3, o el Paco Escribano, per posar dos exemples, em deien sempre, hosti, ens va molt bé venir a RAC1 a promocionar tant al matí com a la tarda, a promocionar els programes i tal, no sé què, no sé quantos, perquè sou una emissora que ens ajuda molt. Hosti, tu, però si això en el fons... Si, escolta'm, si ahir cantaven les excel·lències de que RAC1 més Catalunya Ràdio, més la SER Catalunya, més... Hosti, la quantitat de gent que escolta la ràdio en català... Noi, tu, ostres, aquesta cosa. Que mania, tu. Bueno, ja està. I si no, torneu al Clapés, que va fer de portaveu meu ahir. Bueno, són les 9:22 minuts, ja no vull dir res. Sembla bé, Jordi Bosch, ja no dic res més, eh?
Home, em sembla bé, perquè el senyor Clapés s'ho mereix tot. Ah, i no, més.
Clar.
Fins i tot una caixa de puros, saps?
El versió RAC1 fa... Que és líder...
Que té 5 hores, ara. 20,
sí, 20 anys que és líder, no. És que clar, és que, hosti...
No, és que jo vull destacar que en els últims anys va passar de 3 a 4 i ara de 4 a 5 hores. És a dir que realment...
Tota la tarda.
Ja li poden posar una llitera per tu i una llitera per en Toni Clapés a la ràdio.
Ja, diu que ITV3 va dir que el món recull el programa més escoltat...
Més feliç.
Diu que ITV3 va dir que el món recull el programa més escoltat de la seva franja. Doncs sí, de la seva
franja. Perquè no n'hi ha més. Bueno, en un univers paral·lel, diguéssim, sí que hi ha més franges aquí.
Deixa'm dir una cosa...
Jo saps que no vull veure, és un motiu polític.
Permeteu-me acabar.
Digues.
Escolta, Jordi, deixa'm acabar.
Déjame terminar, no?
I tots. I tot, exacte, sí. O deixa'm començar. El programa d'en Toni Clapés i de tot el seu equip, el Versió, té una virtut, per mi, que té a veure amb una cosa que hem buscat a la ràdio i que fins i tot no és la companyia, és la bé que tu passes. És a dir,
que rius.
I altres programes podem dir el mateix. Surs tan bé d'escoltar aquest programa que realment això sí que és servei públic.
Sí, senyor.
Això ho és.
En fi, és així, tal qual. Tal qual. Són les 9:23 minuts, per això ens ho passem també a la tarda. I en els moments que estem de mal humor, que estem tristos, ens el posem... I per això fa tant que és líder. És que no falla, això no menteix. Però en fi, bueno...
Ai, Bartolí.
Què?
Va, home, va.
Ja,
va. Va, anem a votar el millor diàleg de la setmana i del mes de novembre. Si voleu participar, Correu electrònic a dialing@recuponet, dialing@recuponet, amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. Els regals d'avui: un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, un lot de torrons Vicenç amb un torró tou, un de crema cremada, torró de Gramunt i el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest any, 2023, i una entrada doble per anar a qualsevol dels concerts que vulgueu del Festival Estrenes de Girona amb una nit d'hotel i esmorzar. Podreu escollir anar a veure el Doques Grasses, el de Blau Mut, els dels Tiets, el de els Amics de les Arts, Julieta, Ginestà, Quim i Portet, el que vulgueu. I us convidem amb entrada doble a les trenes i, a més, una nit d'hotel amb esmorzar. Els finalistes, el primer.
La pregunta clau que van fer al Marc Segués, que es va desplaçar a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona.
Estes serien les novetats de l'any al món dels caganers.
Molt bé. Ara parlem amb algú d'allà. No és una cosa referida amb això del Nadal i d'aquestes coses que no me'n recordo. Mira que ho volia apuntar i no ho he apuntat i no me'n recordo.
Em sorprèn molt la memòria que té.
Molt bé. Correu a dialing@recuponet, assumpte, pregunta. Segon finalista.
Ara que comentàvem tot això del versió, doncs precisament és un tall d'ells una tarda parlant de culs.
Però la resta del partit no el busquis per combinar, cosa que el Barça també és interessant.
I posa el cul perquè realment el té... És un jugador molt fort.
Bueno, això Suárez ho feia, també.
No, Pau, estem parlant de culs calós, el té sortit i enganya, perquè és tou, i el culs que la part muscular és carn, perquè hi ha culs que enganyen, eh?
Parlem del cul de Víctor Roque, com hem anat a parar aquí?
És cul respingon com Rafa Nadal?
Edgar, no entenc de culs de jugar.
Assumpte versió, el tercer.
Una manera efectiva de resoldre els problemes tècnics en un butlletí informatiu de Catalunya Ràdio.
Avui, classificació i cursa sprint del Gran Premi del País Valencià de MotoGP, en què Bagnaia i Martín es juguen el títol. Damià Aguilar, bon dia.
Fins aquí les notícies.
A tomar por culo.
Això, assumpte butlletí, el quart.
Les declaracions d'Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, sobre Griezmann abans del partit de Champions contra el Feyenoord.
Va de Griezmann, está cerquita de Luis Aragonés, de igual de pasarle a goles. ¿Para usted es el mejor jugador del mundo ahora mismo, el más en forma?
Bueno, yo del mundo no lo sé, pero lo que sí que te digo que es el mejor jugador del mundo.
Se trata de Eugenio. Molt bé. Assumpte Cerezo. I l'últim tall.
Adrià García repassa els noms dels restaurants que han estat guardonats a la darrera guia Michelin.
El celler de Can Roca, de Jordi Roca, la cocina de los hermanos Torres i l'astre de Martín Berasategui.
La sarte.
Ha sigut un desastre.
Assumpte Adrià. En joc aquest xec regal de 100 euros per comprar atenció a la tòmbola, a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, que per aquestes festes va molt bé, el lot de torrons Vicenç, l'entrada doble per anar a qualsevol dels concerts del Festival Estrenes de Girona, amb nit d'hotel més esmorzar, podeu escollir el concert que vulgueu, i afegim també 4 entrades pel concert L'Univers de J. Bayona, les bandes sonores de les seves pel·lícules, que es fa divendres que ve, el dia 8 de desembre, al Gran Teatre del Liceu. 4 entrades pel concert L'Univers de Bayona. Ai, quina tòmbola avui, tu. 3 minuts i 2:15, un segon.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
s'acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs soles. Ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Avui, tasta les galetes de gingebre Dia Dulce Noel amb un 32% de descompte per només 1,59 a botigues i a dia.es.
La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema. Totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Manos. Manos incansables, que nunca se detienen. Manos que evolucionan disfrutando de lo que hacen. Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en todo lo que hacemos. El Coto. Artesanos del vino.
Expotur itinerant, l'exposició itinerant de macrodioramas única al món de Ramon Colomer. 600 metres quadrats, 10 diorames amb les 7 meravelles del món antic i dos espectacles amb efectes especials. Del 2 de desembre al 14 de gener, al carrer Ametllers 1012, espai 7 de Móra la Nova. Aforament limitat. Reserva la teva entrada amb descompte a expoturitinerant.com.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, hi ha pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La Madre de Frankenstein. La novel·la d'Almudena Grandes arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional amb direcció de Carme Portacelli. Una obra situada en un manicomi de dones en ple franquisme. El retrat d'un país més catòlic que els catòlics i que sempre té raó. Fins al 30 de desembre, al TNC.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts de 10 del matí. Un moment, és que ha passat una cosa avui, que és que Joan Garriga, que és portaveu de Vox al Parlament, diu que no va a RAC1 ni a TV3 perquè no ens deixen convidar-lo. Li ha dit a la Gemma Nierga.
Li han dit, el trucaríem per entrevistes TV3. I no ens deixen. TV3, sí. A TV3? A quin programa?
Ho vas dir l'altre dia. No, no, periodistes, el que em permetrà que no li digui el nom perquè pobres treballadors... Arius, eh?
Però
i
a RAC1
també.
I a RAC1 també. Quan parlava de
però
CUP.
Són mitjans subvencionats, llavors, clar, no són lliures. Mm. Gemma, vostè és lliure, jo crec. Vostè té un perfil professional ja veterà i tal, i si vostè li diu, bueno, el Joan no el convidis, diràs, mira, jo convido a qui vulgui. I em toca, jo vinc perquè em toca. Som la quarta fossa de 8, no crec perquè, si no, no crec que amb molt entusiasme no aniríem a prendre un cafè aquí plegats. Vostè està fent un sacrifici, potser, i s'ho agraeixo. Però no tots els professionals respecten.
No he entès aquest moment del no és cap sacrifici.
No,
entrevistar-lo, vull que quedi clar, és la meva feina.
Pues fa una feina
per tots els polítics.
Pues no ho fan. Jo a RAC no he anat mai. I he subvencionat, ja sé que no és públic.
Va, i ara li contestaré a aquest senyor que va venir molt amablement a fer-me el pilota a la llotja del Camp Nou una vegada que ens vam veure, va venir allà a fer molt agradable, un senyor molt agradable, així que, mira, jo convido qui ens dona la gana, i no és perquè sigui subvencionat, comencem per aquí, però aquest senyor sap perfectament que aquí convidem, hi ha molts altres partits polítics que, per exemple, aquesta temporada no han vingut, i no han vingut perquè convidem a qui considerem que és notícia en aquell moment. Perquè considerem aquí és notícia d'aquell moment, res més que això. Hi ha dies que no parlem ni tan sols de política, avui no parlarem de política en aquest programa. Aquí no anem en qüestió de quotes. Si el senyor aquest de Vox se'n va amb la Gemma Nierga, que és una persona extraordinària, un 10 com a persona i com a periodista, o sigui, que nosaltres ens diguin de mitjà subvencionat, que parli de les subvencions que rebem, home, Ràdio Televisió Espanyola tampoc diríem que és un mitjà públic, ha de convidar tothom, nosaltres no. Convidem a qui ens dona la gana, a qui vol venir... Només faltaria, i sobretot a qui considerem que és notícia. I punt. I de la mateixa manera que un altre Garriga, Ignacio Garriga, sí que ha vingut en aquest programa, ell no ha vingut en aquest programa. Tampoc sé exactament per què hauria de venir en aquest programa, tenint en compte la línia del tema de què parlem. Però, en fi, si amb això aconsegueix una mica de notorietat, donem la benvinguda a que ho hagi fet i estem encantats de que ho hagi fet. I la segona també, repeteixo, hi ha molts altres representants d'altres partits que no han vingut i no s'han queixat. O sigui, per posar un exemple, Carlos Carrizosa no s'ha queixat, ha vingut en aquest programa. Sí, però aquesta temporada, per exemple, Carrizosa no ha vingut. I no s'ha queixat el Carlos Carrizosa mai, ni l'Ara Grau, per posar dos exemples a Ciutadans. Però bueno, i també critica les subvencions a la música catalana, en concret als tiets.
Li agrada la música catalana?
Sí.
Digui'm, pues qui li agrada? Doncs
pues m'agrada molt, sobretot la de l'Empordà, la Sopa de Cap, sí, sí, m'agrada. I escolto Manels, i...
Manels.
M'agrada molt tota la música, eh? M'agrada des del Gregorià, la clàssica, el pop espanyol.
Manels.
M'agrada el pop català, també. Mm-hmm. Com es diu aquesta que cantaven aquests dos? Que era tan bona, que ballàvem a casa.
Quina?
Aquesta d'aquest estiu.
El Coti per Coti?
Sí.
Dels tiets, també li agrada.
Tiets, boníssima. Sí, sí, m'agrada molt. Sí, sí. Mm-hmm. M'agrada tota la música, també el reconec. Però els tiets tenen que ser lliures per fer la música que vulguin. Si tu li fiques subvenció, ja, potser fins i tot li fas un encara. Sí, una...
Escolti.
Per, sap? Sí. La cultura té que ser una miqueta més fresca, més independent. Va. I el control polític comença a subvencionar... A qui subvenciones? A tots els tiets? O només a uns tiets?
I per què subvencionen els toros? Que també haurien de ser lliures, no? Haurien de poder valdre's per si sols.
Avui tocava parlar de subvencions, aquest senyor ha anat a això.
No, però no, és que m'estranya perquè,
bueno,
per exemple...
Bueno, passa bé que l'hagi donat protagonisme.
Allà un govern a Vox...
Quina diferència entre els Garrigues?
Subvenciona fortament, subvenciona fortament la part cultural que a ells els interessa o que creuen que s'ha de subvencionar, com per exemple els toros, no? A València, per exemple, estan subvencionant una organització que és madrilenya, que treballa en favor de les corrides i la difusió dels toros, també doncs, els haurien deixat una mica de llibertat.
Però és que més que important són les subvencions per mantenir, per exemple, la llengua, no? I el cinema i la producció cinematogràfica, no, audiovisual...
A França ho tenen claríssim.
És que és bàsic que hi hagi subvencions.
Home. A França ho tenen claríssim.
I tu creus que a la Generalitat Valenciana, ara que manen ells, tu no creus que estan subvencionant... Entitats.
No, jo t'ho dic, una entitat madrilenya que treballa en favor dels toros, la Generalitat de València, està subvencionant una entitat que és a Madrid que treballa en favor de les corrides i els toros. Bueno, és l'opció de la Generalitat Valenciana subvencionar culturalment, perquè consideren que aquesta forma part de la cultura que volen impulsar, una organització madrilenya que, doncs, que promociona corrides i la cultura del toro i tot això.
Sí, però és aquest discurs que fa que, res, que ningú sigui lliure, clar, pel fet de rebre una subvenció.
No, no, no,
no?
Clar.
Bueno, bueno, fins i tot els tiets, dius els tiets...
És que algun dia hauríem de parlar del tema de la subvenció. És que algun dia hauríem de parlar, perquè és que segurament més dures quedaria molt parat.
Com si estiguéssim fent Coti per Coti amb el la conseller de Cultura enganxat al telèfon, no? Va bé aquesta lletra del Coti per Coti?
Exacte.
No res.
Tal qual.
Digues, digues, perdona, què deies, Jordi?
Sí, gràcies. No, que et deia que... A mi el tema de la subvenció no m'interessa perquè, diríem, és una acusació general, inconcreta, és un mantra, és un mantra. M'ha cridat l'atenció, sí que m'ha... i no em crida l'atenció, zero. Sí que crida l'atenció molt, teniu raó, quan parleu de la contradicció, amb que sembla que les subvencions, quan són coses que et són properes, sí que valen, i quan no ho són, no valen. Però vaja, què és tota la referència als mitjans de comunicació que ha fet a l'inici d'aquests talls que has posat? És a dir, hi ha sectors polítics i sectors de la societat... propers a les polítics, propers a les institucions, però a vegades no tant, que consideren que tenen dret a una quota mediàtica, que tenen una quota, i aquesta quota s'ha de complir. És a dir, tradueixen a un món... Escolta, jo tinc el 7% dels vots, vostè m'ha de treure el 7% de les vegades que surti un polític. Això és el que està dient aquest senyor. Això és exactament el que està dient aquest senyor. És a dir, que aquí s'ha d'anar... com feien els italians fa 30 anys, que s'ho repartien entre el Partit Comunista i la Democràcia Cristiana, tu tens la primera cadena i tu tens la segona cadena de la RAI. Això anava així. I per tant, em sembla que aquesta visió de la quota mediàtica, que ja et dic, no només passa entre els polítics, passa a vegades entre les institucions. A mi em toca sortir avui, què vols dir, que t'he d'entrevistar avui, perquè et toca... Imagina que truqués, no sé, qui fos.
Però és que té raó una cosa, com que aquest senyor també té una edat com nosaltres, que és d'antes, per entendre'ns, com nosaltres, es pensa que això funciona com...
Sí,
que això funciona com abans. És a dir, que bueno, funciona com els programes aquells, que tu anaves allà i que els matins... Ara toca aquest, ara porta... No, és que això ja no va així. És a dir, per exemple, nosaltres intentem portar aquí és notícia. Ja està. Punt. I llavors decidim si ens agrada o no ens agrada. Clar, i moltes vegades tenim uns merders perquè, clar, jo vull... És a dir, sempre els dic peix fresc. No em dono congelat, que s'ha acabat el congelat. Jo quan vaig arribar a començar a fer el programa fa 15 anys o 16, anàvem amb aquelles llibretes grans que deies, la setmana que ve ve aquest, la altra setmana que ve ve l'altre i tal. Ara vindrà aquest... Jo ara estem buits.
Sí, sí.
Per què? Perquè és que la gent vol peix fresc.
Jordi.
Com?
Sí, però quan fa referència a... No dic noms de treballadors, de TV3 i de RAC1, que és les emissores que has esmentat.
Sí. Això és mentida, home.
Realment, el procés és a l'inversa. Bon dia, bon dia. Jo sóc el senyor d'aquest. Quin dia pot venir? Doncs pues miri, no ho tenim previst perquè, home, per educació probablement, qui sigui, Jordi Ramos o que sigui, no li diu perquè no ens interessa, perquè no hi ha un tema, no ho veiem, doncs pues deu contestar. Quan ho veiem el trucarem, quan ja em queda el seu telèfon, ho traslladaré, ho parlarà l'equip del programa perquè la gent és educada.
Ara, com diu...
Llavors,
també dic una cosa, estem fent una cosa típica de Vox, com ara diu el Pere Mas, que envia un missatge, que és, diuen alguna cosa que molt probablement no és veritat, que no és veritat, és a dir, quan diu, no, em permetrà que no digui quins noms dels treballadors de TV3, doncs clar, fots la merda i després t'escapes. I després què fem?
Dius que no t'interessa.
Què fem? Debatem sobre l'argument i caiem en el parany.
És que al capdavall, això es resumeix en una cosa molt significativa. La feina del senyor Garriba és fer convertir la influència o el resultat de Vox en una cosa significativa pel país. Potser la reflexió l'ha de fer ell primer, de dir, el meu grup és tan irrellevant que realment no ha generat cap notícia, no ha generat cap iniciativa, no ha generat cap qüestió que sigui motiu suficient com per aparèixer als mitjans de comunicació, sigui RAC1, sigui TV3...
Perquè entenc que encara es mou en la idea de que si es té representació parlamentària, es té dret a aparèixer als mitjans públics.
No, és la pali... No, públics i privats, però abans funcionava així.
El cupo, el que deia el Jordi, el cupo.
Jo recordo que efectivament existien aquestes graelles.
Per cert, només una última cosa, també em diu el Pere, que és veritat, que és que hem donat per bo una cosa que jo no m'ho crec, tampoc. Que és que els tiets estan subvencionats.
Sí.
És a dir, aviam una cosa, com? No. Perquè la Generalitat subvenciona festivals que els contracten, però ells directament no. És a dir, van actuar al Parlament per la medalla d'or, però primer no sabem si van cobrar, que jo estic convençut que no. Però és igual, i en tot cas no seria subvenció, seria per pagar una actuació.
Sí.
Exacte. Però té raó, que al final s'entra en el joc.
Ens hi hem enganxat, es dediquen a incendiar una mica, no?
A mi em passa. Sí. A mi i els que teniu responsabilitats, per exemple, el món dels continguts, que som tots els que estan aquí, ens passa. A vegades es truca gent per oferir-se.
Oh, i tant.
I potser dius, mira, no ho veus, no ho veig, jo miraré, i potser l'endemà va dient pel carrer que tu l'has matat. Per tant, no passa res, tranquil·litat. I un altre tema.
Exacte, un altre tema. Les 9:42 minuts, molt més interessant. Molt més interessant. N'hem parlat als apunts, el nombre d'infeccions per VIH repunta lleugerament. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. L'any passat es van diagnosticar 460 casos nous a Catalunya, que és una taxa de 6 casos per cada 100.000 habitants. I avui volem parlar amb l'Àngel Rivero, que és el responsable mèdic de la Barcelona Checkpoint, no només d'aquest tema, sinó també de l'augment, com anàvem sabent, que això sí que és més preocupant, de les ITS, de les malalties de transmissió sexual. Àngel Rivero, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia. Podríem dir que la situació del virus de la SIDA està sota control a Catalunya o no?
Sí, el tema del VIH tenim aquí un factor important, que és que amb el tema de la Covid vam tenir un infradiagnòstic que ens ha sesgat les dades, no? I hem de remuntar-nos les dades pre-Covid per dir quina és la tendència, perquè sí que el que vam veure és que durant l'època del Covid es van fer menys cribatges, menys proves, i clar, vam veure una baixada de la incidència, també va haver el tema del confinament, amb la qual això va ajudar a que hi haguessin menys transmissions. Però hem de remuntar-nos per poder comparar i dir quina tendència anem, hem de mirar abans, no? I sí que és veritat que en els últims darrers anys hi ha hagut una tendència al descens, o sigui, la cosa anem a millor, tot i així encara hi ha molta feina per fer. En quant a les ITS, sí que estan augmentant, però si ens hi fixem, augmenten molt a Madrid, Catalunya, País Basc o Andalusia inclús, en zones, no, en grans ciutats, on s'ha implementat un programa de cribatge. Jo sempre els dic als meus usuaris, vull dir, si tu busques, trobes. Si tu tapes els ulls, no trobaràs les ITS. Aleshores, des de que hem augmentat i hem augmentat de manera exponencial les proves, també en trobem més.
Clar.
El percentatge de ITS asimptomàtiques, és a dir, portadors asimptomàtics, n'hi ha moltíssims. Si no hi hagués un programa de cribatge, inclús amb el tema de la implantació de la PrEP, no? La protecció pel VIH, fent proves cada 3 mesos, estem trobant un percentatge d'un 10-12% aproximadament que donen positiu. Aleshores, però no ho sabien ells. Si no s'haguessin fet les proves, no ho veuríem. Si les proves les féssim un cop a l'any, doncs tindríem una quarta part de les ITS, o si no en féssim cap, doncs només les que tenen símptomes. Amb això que vull dir, que realment la búsqueda aquesta, no?, de la clamídia, gonorrea, estan augmentant, sí, però perquè les estem buscant. Si no les busquessin, doncs segurament no haguéssim detectat aquest augment d'ITS. Realment l'augment d'ITS el que significa és que estem fent un programa actiu per buscar i per cribar, i que realment ara estem començant a veure la realitat, que uns anys enrere segurament no ho veiem.
Quan estem parlant d'això, ara que parlàvem del tema del VIH, per tant estem dient que l'augment dels casos, primer, no és preocupant. Una cosa, respecte al VIH, encara se'ls discrimina com fa uns anys els pacients que tenen el VIH o no?
Per part de sanitaris inclús, ens trobem de que sí, que inclús els usuaris m'ho diuen, no? He anat a l'ambulatori, he anat al dentista, he anat a tal lloc i per dir que tinc VIH, que ho he explicat, pregunten, ho he de dir realment que tinc, que he de dir que tinc medicació? Perquè realment sí que se senten discriminats. I entre la societat encara existeix aquest estigma de ui, 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 no? I el pacient té aquesta sensació, no?, de quan es contagia, no? Ui, sóc un virus amb potes, no?, i que putre, no? Té aquesta sensació de com de culpa, inclús. Però realment aquesta és una mica l'efecte que ha tingut l'educació que vam rebre fa molts anys, no?, i aquest estigma i aquesta la marginalització que hi va haver del VIH. Actualment el VIH és una malaltia com pot ser el sucre, el colesterol o qualsevol altra patologia, vull dir que requereix uns controls, un seguiment i ja està. I que prenen una medicació crònica i ja està. Aleshores, jo crec que el tema de l'estigma sí que s'ha millorat i s'està treballant, sobretot amb el tema de la formació, no?, de que un cop estan controlats i estan indetectables no ho poden transmetre. Això ha ajudat moltíssim a reduir aquesta estigmatització, aquesta marginalització, però encara hi ha aquesta cultura, no?, d'apartar de grups marginals que hi va haver en el passat i que encara s'arrosseguen en determinats subgrups. Per sort, està millorant la cultura i especialment en sanitaris, que és un punt important, també la persona se sentia molt rebutjada i apartada.
I aquesta mateixa, quan explicàvem aquestes setmanes, que em sembla molt, molt, molt interessant, perquè ara com que hi ha una evolució amb tot, és a dir, tot se sap amb més rapidesa, hi ha menys por explicar les coses, com passava abans, clar, tot augmenta. Tot augmenta. Per exemple, els casos, com tu deies ara, hi ha cribratge. Clar, quan hi ha més cribratge, hi ha més casos, i si hi ha més casos, crida més l'atenció. Apa, el que ara comentàvem. Apa, com han augmentat la clamídia, la gonorrea a Catalunya en aquests últims temps. Sí, esclar, ha augmentat el número, entre d'altres coses, bàsicament, perquè es fan més cribratges, perquè es fan més proves i es fan més testos, no? Per tant, la recomanació és, per exemple, on el responsable mèdic d'on treballa l'Àngel Rivera, el doctor Àngel Rivera, que és el Barcelona Checkpoint, que és un centre de referència en la detecció d'aquestes malalties, una pregunta, qui pot venir a fer-se proves d'ITS i qui hauria de fer-ho?
Sí, realment, tothom que tingui una vida sexualment activa, que tingui múltiples parelles o que cregui que pot estar exposat, vull dir, s'hauria de fer proves de manera rutinària. Aleshores, i això va a tota la població, a totes les edats. Realment, qui té una vida sexualment activa és un control de salut, igual que es fan controls de sucre i tal, però escolta, si he pogut estar exposat en algun moment, vull dir, vaig un control, que després la meva vida sexual activa és més baixa o tal, potser requereixo un seguiment més distanciat o cada un cop a l'any o depenent, o potser faig un control a l'any i fins que sé quan, no el necessito. Hi ha algú que té una vida sexualment activa que té 10, 12, 15 parelles al mes, necessitarà un control cada 3 mesos, que és el que recomanem nosaltres per la gent que té una vida molt més activa en aquest sentit, i realment tota la població que tingui una vida sexualment activa, vull dir, tenim usuaris aquí en la unitat de VIH on treballem, que diu és que he tingut 2 relacions sexuals i m'ha tocat la loteria, m'ha donat positiu. Pues sí, pot passar, perquè tu pots tenir una relació sexual amb una sola persona, però aquesta persona tingui 200 relacions, amb la qual és com si tu tinguessis aquestes 200 relacions a nivell d'exposició. Amb això què vol dir? Que realment sí que és veritat que està treballant moltíssim, no?, en la població de homosexuals, homes, transsexuals, treballadors sexuals, que s'han de fer proves, però tothom, i això sí que ho veiem, de que en la població, no?, que no està tan associada amb el VIH, quan es fan proves, ostres, arribem tard i fem diagnòstics molt més tardans, amb la qual realment s'ha d'encoratjar la població general, no? Que si realment creuen que poden estar exposats, avui actualment les aplicacions, tenim aplicacions per homes que tenen sexe amb homes i també per el sector heterosexual, tothom pot tenir relacions fàcilment actualment, i amb això sí que s'ha d'encoratjar a tothom a fer, no?, una vida sexual responsable, és a dir, que es facin proves.
Gloria Serra.
Hola, bon dia, senyor Rivero. Mire, la meva pregunta és sobretot per adolescents i la gent més jove, perquè l'ús del preservatiu ha caigut molt en picat, mai ha sigut una meravella perquè hi ha hagut molta resistència i poca informació, però sobretot amb els patrons que venen del porno, on no s'utilitza, vaja, amb un 99,99% el preservatiu, no sé si continuen detectant aquesta resistència a l'ús del preservatiu i per tant també una incidència doncs, notable de malalties de transmissió sexual entre els més joves.
Clar, l'ús del preservatiu mai ha sigut consistent, però també ens trobem que el tema de l'educació, del coneixement de les ITS, del coneixement d'on puc anar fent la prova, en quant a la població general, és molt baix. Realment, el programa d'educació sexual sí que existeix, però és bastant pobre en aquest sentit. I l'accés a la informació, com molt bé dius, vull dir, la vida sexual, les esperances, les expectatives sexuals, ve del porno. I la gent té unes expectatives a nivell d'estimulació, que són equiparables a les del porno. I jo crec que en part d'aquí tenim el problema de que tot el tema de violacions i d'agressions sexuals que existeixen venen perquè molta d'aquesta part d'educació sexual ve del porno. Estem veient agressions sexuals d'alt nivell en gent molt jove. I tot això ho estan aprenent del porno i de la violència que existeix en el porno. És una violència fictícia, però esperen que la vida real sigui igual. I en quant al tema d'ITS i ús de preservatiu, etcètera, etcètera, ve tot el mateix, tot està basat en l'educació del porno. I si a les escoles on s'hauria de treballar això, o a nivell de casa, amb els pares, no volem parlar perquè ens fa por parlar-ho, i doncs tenim aquest problema, que la gent no té aquest accés a la informació, vull dir, manca informació realment.
Susana Cuadrado.
Sí, bon dia, doctor Rivero. A veure, després de la pandèmia va haver-hi com un repunt, que no sé si és més mite o és realitat, i aquí és allà on li faig la pregunta, sobre les festes que se'n deien del xemsex. Per la gent que no ho sap, són festes sexuals amb drogues psicoactives i de més, en les quals suposadament hi participen barons, homes, sobretot cap als 30 anys. Corregeixi'm, si estic equivocada.
És correcte.
S'ha detectat aquest fenomen? O sigui, existeix realment aquestes festes allà on s'havia dit fins i tot que podia arribar ser un problema de salut pública, en tant que hi ha una transmissió, sífilis, gonorrees, clamídies, hepatitis, VIH, han detectat que aquestes festes es continuen fent, per exemple, aquí a Barcelona, que és allà on s'havia assenyalat com un dels punts, i Madrid, evidentment, allà on s'estaven practicant aquesta mena de festes?
Sí, realment, aquest tipus de pràctica sexual, com ho deia, és molt típica en grans ciutats, on hi ha una més aglomeració de persones, no?, que dels col·lectius d'homes que tenen aquesta moda, en qui més predomina. Però sí que és veritat que s'està detectant en entorns rurals i en altres entorns també, vull dir, no és una cosa exclusiva de les grans ciutats, però sí que és veritat que predomina en grans ciutats. No és un fenomen nou, és un fenomen que ja porta molt de temps, però sí que és veritat que el tema del confinament va comportar un augment molt significatiu d'aquelles persones que consumien de manera més ocasional i tal, com per exemple un consum mensual, passessin a consums molt més rutinaris, molt més setmanals i uns consums molt més elevats. I amb l'accés a les drogues a grans ciutats com Barcelona i tal, és molt fàcil. Realment, actualment, aconseguir metamfetamina o GHB, qualsevol tipus d'aquestes drogues que s'utilitzen pel Kensex, és molt fàcil i molt accessible. De fet, a través de les aplicacions veiem múltiples venedors d'aquestes drogues que t'ho posen superfàcil per accedir. La qualitat ínfima, segurament, perquè si mirem els informes d'Energy Control o altres associacions que es dediquen a fer el control de qualitat, són drogues d'ínfima qualitat, però sí que és veritat que és molt accessible i el fenomen que està cada vegada més extès i els serveis d'atenció, no?, psicològics i psiquiàtrics pel tema de les addiccions al Kensex estan desbordadíssims.
Mira, ara parlàvem de la pornografia, perdona, Cris,
sí,
que parlàvem de la pornografia, hem sabut que el 72% dels adolescents nois i el 52% de les adolescents noies miren pornografia amb regularitat i que molts no es poden desenganxar i volen desenganxar-se de veure la pornografia. I això significa moltes vegades que estem entrant tots en un terreny de la hipersexualització que és clarament molt preocupant. Perquè, repeteixo, és a dir, el preservatiu només s'utilitza, el condó només s'utilitza per evitar els embarassos i no per evitar, per exemple, les transmissions sexuals, de tipus sexuals. Estaria d'acord o no, doctor?
en aquest sentit, sí. De fet, el tema de les ITS sí que ho veiem. Per exemple, l'ús amb la, no, la penetració, l'ús del preservatiu, una penetració potser una mica més constant, no tampoc digui que sigui una, la panacea, però en el sexe oral, que també hi pot haver transmissions, ningú utilitza preservatiu. I aquí sí que hi ha transmissions de gonococ, faringe, sífilis, a nivell de faringe. I no, vull dir, la clamídia com la gonorrea i la sífilis poden transmetre en sexe oral. I en el sexe oral ningú fa servir preservatiu, pràcticament.
Bueno, perquè el sexe oral ningú fa servir el preservatiu, suposo, pregunto, eh?
Perquè,
sí, segur, però perquè molta gent devia pensar, bueno, amb el VIH ens deien que, no, que hi ha poquíssimes possibilitats, però clar, com... I també hi ha l'exemple comparatiu. Com el VIH va estar durant tants anys i era tan perillós, i era tan bèstia, i tenir el VIH era tan bèstia, que ara, per comparativa, bueno, si tinc una malaltia de transmissió sexual ja m'ho faré curar, això.
No, i fins i tot amb el VIH, també, no? És a dir, una mica, li volia demanar al doctor si hi ha una mica la sensació, s'ha instal·lat aquesta sensació de falsa seguretat, que se li ha perdut la por al VIH perquè s'ha convertit en una malaltia crònica. I tothom ha sentit a parlar d'aquesta píndola que es reparteix de manera preventiva. És a dir, no sé si hi ha la sensació que com ara és crònic... hi ha aquesta falsa sensació de seguretat, no? I després, anem on sempre, això per una banda, i per l'altra, que és, anem on sempre, és aquesta educació sexual que ha d'anar molt més enllà dels òrgans genitals masculins i femenins i tot el que implica, no? Perquè la pressió, jo recordo que parlava amb un metge ara fa un any aproximadament, quan em comentava l'increment de les ITS, i em deia, és que s'ha instal·lat la moda que tenir relacions sense preservatiu enrotlla. És guai. I és molt millor, perquè així es disfruta, no? I la pressió que reben molts adolescents, que se senten amb la pressió d'haver-ho de fer així, perquè fer-ho amb condó és anar a perdre el temps, diguéssim, no?
Una pressió sobre les noies.
Total, sobretot sobre les noies.
Doctor?
Sí, bueno, en aquest sentit sí que és cert, no?, que molts usuaris ens ho diuen, vull dir, realment tenir sexe sense preservatiu en certes ciutats, vull dir, és difícil perquè tu dius que vols fer un preservatiu i et rebutgen. Mm. Això sí que és veritat que existeix així. Pel que dèieu del tema de l'educació basada en el porno, no?, vull dir, sí que hi ha hagut aquesta hipersexualització i també ha comportat que la gent té unes expectatives molt, molt altes de l'estimulació sexual. Aleshores, si no arriben aquestes estimulacions similars a les que hi ha en el porno, hi ha molta frustració a nivell sexual i tenen moltes relacions insatisfactòries perquè esperen que sigui tot el meravellós món del porno i la vida real no és així. I això sí que ho veiem. S'ha generat com una educació, falsa educació, en relació a la vida sexual molt frustrant. I això en gent jove sí que ho estem veient, que està repercutint.
Jordi Bosco, una pregunta?
No, molt interessant el que està dient, perquè sobretot, a veure, el món adult pues, també requereix informació, però en el món adolescent és una exigència de la societat i de les institucions i de les famílies i dels adults que hem d'ajudar a introduir en el món adult dels adolescents, i per tant és especialment important. Em sembla molt important aquesta connexió que hem fet. Ja l'hem fet fa temps que la fem amb el tema dels abusos, amb el tema de violacions, amb el tema del porno. Ara ho estem fent també amb el tema de les enfermetats com a conseqüència, és a dir, aquest lligam, no? Però en el tema d'avui, que és el dia del... dedicat a tot el tema del VIH, de la sida, de la... Bueno, pues, diríem, d'aconseguir mentalitzar la societat, jo li volia dir si quan vostè, doctor, ha tingut possibilitat de parlar amb adolescents, amb gent molt jove, si consideren que això... És que em dona aquesta impressió, que la sida, el VIH, és una enfermedad del passat, com una cosa erradicada, com una cosa que es cura amb una pastilla. És a dir, és que em dona aquesta impressió en algunes converses que a vegades m'ha donat la impressió que sembla que això ja no existeix.
Sí, per sort... els casos de sida com a tal, no? Aquestes situacions més terminals són més escasses. Encara seguim veient casos de gent que es detecta molt tard i que arriba a aquestes fases de sida. Per sort, amb la implementació dels controls i el seguiment més rutinari i tal, fem deteccions més precoces i s'ha normalitzat el VIH i no té aquestes repercussions. Però en quant a por, sí que és veritat que quan una persona rep, no?, un diagnòstic de VIH, té aquesta sensació de me voy a morir, o si tu diuen els usuaris, moriré, què em passarà, tindré malalties, la meva esperança de vida és molt més curta, perquè encara hi ha aquesta cultura de la por, no?, i encara la coneixen. Sí que és veritat que és molt menys intensa i no els condiciona la vida sexual. Però quan reben un diagnòstic, encara tenen aquesta por d'aquest condicionament de la seva esperança de vida i de realment tot el que els hi passarà. Amb la qual jo crec que la por sí que s'ha minimitzat, perquè saben que, vull dir, el tractament és molt més senzill, no hi ha tanta toxicitat, per sort, però encara hi ha aquesta sensació de por. No tan intensa, perquè sí que ho veiem amb gent de 40 anys que ens demanen la prep i diuen, ostres, és que ara estic començant a disfrutar de la vida, perquè sé que no em puc infectar el VIH, perquè vam viure aquesta por, no?, de quan tenien companys, diguis, que jo tenia companys que es morien de sida, i vam viure aquesta pandèmia. I aleshores, treure-li aquesta por també està ajudant una mica a liberalitzar certes situacions que molta gent ha viscut angoixada i ha tingut una vida sexual molt condicionada, amb la qual aquesta cultura de la por tampoc és l'adequada. Però sí que hem d'arribar a un equilibri.
Perquè doctor, per complementar, els anàlisis, quin percentatge de gent, quan va fer una anàlisi general, que no, pues poses els marcadors tumorals, encara que et faci por que es mirin, es posa tot el tema del PSA, ho dic bé, no?, tot el tema de prostàtic, etc., en el cas dels homes, i no et fa por posar-ho... És automàtic que en una anàlisi es posi l'OVH o s'ha de demanar específicament? Hi ha resistència a que això es faci, com no passa amb els marcadors tumorals, per exemple, no?
Bueno, de fet, el tema del VIH no es demana mai de rutina, ho ha de demanar la persona, perquè de fet se li ha de demanar especialment permís, no?, per poder fer aquest...